Els agents policials varen detenir la mare i l'home, que no és el pare del menor i que té, a més, una ordre d'allunyament de la dona.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 4 de desembre, i com fèiem habitualment el primer dijous de cada mes, avui dedicarem bona part del programa al debat polític, un debat que avui se centrarà en assumptes que són competència de la màxima institució insular de la Pitiusa del Sud. Ara mateix saludarem els participants que ens ajudaran a enriquir aquest debat. I abans d'acabar, com sempre, dedicarem els últims minuts del programa a repassar l'agenda cultural del dia, amb el més destacat que podem fer avui tant a Eivissa com també aquí a Formentera. Per tot això i molt més, ja tenim preparada la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia, companya.
Bon dia, Laura.
Tenim en Carlos Bosch, el control tècnic aquí a l'estudi de la Sabina, a Formentera, i en Felipe Ruiz, al capdavant del comandament als nostres estudis de IB3 Ràdio a Sant Rafel. I dit això, quan són les 12:05 minuts, abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant de la inspecció tècnica de vehicles, perquè, atenció, la Guàrdia Civil investiga dues persones com a presumptes autores d'un delicte d'estafa per obtenció fraudulenta de cites de la ITB de Santa Gertrudis, concretament. Consten més de 1.400 peticions de cites des del mateix telèfon i la mateixa adreça de correu electrònic entre l'any passat i enguany.
Sí, la investigació es va iniciar després de la denúncia presentada pel responsable d'una de les estacions, qui va alertar de comportaments anòmals relacionats amb la reserva de cites i de la presència recurrent d'una persona que, sense tenir relació laboral amb la ITB, es presentava a les instal·lacions i actuava com si fos part de la plantilla. El denunciant va explicar que hi havia cites generades amb matrícules fictícies, una pràctica que permetia a aquesta persona afavorir determinats usuaris avançant vehicles o proporcionant cites ràpides fora del procediment regular. A més, diversos clients havien manifestat haver accedit a l'ITB a través dels serveis d'aquesta persona i fins i tot parlaren de la possible existència de tallers clandestins on es recollien vehicles per inspeccionar-los sense seguir el procediment establert.
I canviem ara d'assumpte, perquè després de mig any d'investigacions dels serveis veterinaris del Consell d'Eivissa, la institució ha decidit donar de baixa com a residència canina i també com a nucli zoològic l'establiment de Can Dog.
En una inspecció del 15 d'octubre s'hi va constatar la presència d'una trentena de quissons que no estaven a nom de persones relacionades amb el centre, un fet que incompleix els requisits necessaris per mantenir la llicència d'activitat i de funcionament. El 26 de novembre passat els veterinaris van tornar a constatar la presència de mascotes sense identificar i l'Ajuntament de Sant Joan va fer-se càrrec de 4 animals abandonats rellotjats al centre animal del municipi. Ara només hi queden 7 cans que en teoria compten amb propietari nou. Quan siguin retirats de Can Dog ja no quedarà cap relacionat amb l'activitat de residència canina o de nucli zoològic. Només hi quedaran 10, 6 del mateix titular de Can Dog i 4 a nom d'una altra una segona persona, antic treballador del centre que també viu a la parcel·la.
I per la mare del balanç de l'actuació d'emergències en les passades inundacions d'Eivissa, que va fer ahir el director general d'emergències del govern, Pablo Garriz. En la seva compareixença parlamentària, Garriz va titllar d'irresponsables els directors d'alguns centres públics de Vila que varen donar ordres contradictòries durant les pluges del 13 d'octubre.
Pablo Garrit va detallar totes les actuacions del seu departament entre les pluges del 30 de setembre i les pluges dels dies 11 i 13 d'octubre. El responsable d'emergències va estar felicitat per la feina feta per tots els participants a la comissió, però PSOE i Més per Mallorca li van recordar que el 13 d'octubre, quan les famílies van haver de recollir els alumnes de les escoles abans de la una del migdia, hi va haver missatges contradictoris. Garrit va reconèixer les contradiccions i va apuntar com a responsables alguns dels directors dels centres educatius. L'escoltam.
La información que se dan desde determinados centros educativos es la contraria a la que nosotros estamos dando. Yo entiendo que, claro, que si me tengo que quedar hasta las 4 de la tarde con un montón de niños, cuando a lo mejor yo incluso tengo a los niños en otro cole, pues a mí me interesa que vengan los padres y se lleven los niños. Esto es una irresponsabilidad.
Gairebé 500 efectius d'Eivissa, Mallorca, Menorca i la península van participar en les feines per retirar aigua i socórrer els afectats. Garrit va valorar per damunt de tot la rapidesa en recuperar infraestructures crítiques.
I per la mare de les reivindicacions de les associacions que treballen per facilitar la vida de les persones amb discapacitat a les Pitiüses, que demanen més inversió per revertir en el que anomenen entorns discapacitants.
Si demanen eliminar barreres arquitectòniques, reformar els edificis antics, pictografiar centres educatius i edificis públics i voreres més àmplies. Sentim la presidenta d'Ibiza Inn, Consuelo Guerra.
El tema de la amplitud de las aceras para que puedan ir tanto sillas de ruedas, pero es que si me apuras hasta carritos de bebé, quiero decir, son muchos de ellos son inaccesibles. Y ahora que hay tantísima obra nueva, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santo Antonio, en el municipio de Santo Antonio, un montón de promociones nuevas, que en algunos casos no se está respetando el retranqueo para poder tener unas aceras en condiciones.
Les empreses també poden aportar el seu granet d'arena amb cartes als bars i restaurants, per exemple, en braille o amb QR per invidents. També, segons Ibiza Inn, s'ha de millorar el transport públic.
Nos queda, por ejemplo, que a nivel de transportes, los autobuses que tenemos de transporte público sean realmente accesibles, que esté garantizada que haya una plataforma para que puedan acceder las personas con movilidad reducida, que tengan avisos para acústicos para las personas con discapacidad auditiva o visual.
D'altra banda, l'associació ADIF, que treballa des de fa 30 anys facilitant que les persones amb discapacitat puguin practicar esport, demana també més infraestructures per fer exercici. Escoltam el seu coordinador esportiu, Iván Martín.
¿Por qué? Porque cada vez somos más deportistas y nosotros nos consideramos deportistas. Estamos trabajando con a través del deporte con los chicos para mejorar su calidad de vida. Entonces, la mejora de tener más pabellones, el tener más pabellones cerrados.
Totes aquestes reivindicacions s'han fet amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat celebrat ahir.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat precisament aquí a Formentera, on continua la retirada de les restes de l'embarcació Elisara. Segur que us recordeu, aquesta embarcació que estava encallada a ses illetes fins ara. Atenció, perquè s'han pogut retirar dues de les restes més voluminoses del vaixell, però les feines s'han hagut d'aturar pel mal temps.
Sí, la setmana passada una empresa especialitzada va dur a terme l'extracció d'aquestes peces voluminoses que estaven fora de l'aigua. Les feines es van fer des d'una altra embarcació preparada per l'aixecament i trasllat d'aquestes peces. El Consell de Formentera ha informat que quan la climatologia ho permeti es reprendran els treballs, s'inspeccionarà el fons marí i es retiraran les restes que encara es troben submergides.
Idò, ho deixem aquí, companya, pel que fa a la repassada de l'actualitat. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltam. Després escoltam Anna Nieves. I quan ara són les 12 i 12 minuts, nosaltres fem una aturada de 2 minutets. Posem unes promocions aquí a la ràdio i, mentrestant, anem agafant posicions aquí a l'estudi d'IB3 a la Sabina per començar el debat polític. Res, en 2 minutets.
IB3 Ràdio és participació.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, seqüències sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero des Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat, a la Sala Zero des Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
I 15 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i aquesta hora que en feim habitualment el primer dijous de cada mes és el moment d'obrir el nostre espai de debat polític, un debat que avui centrarem en diferents assumptes d'actualitat que són competència del Consell de Formentera. I com us deia a l'inici, per ajudar-nos a enriquir aquest debat, a aquesta hora ja podem saludar l'Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
En Rafael Ramírez, del PSOE. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Hugo Martínez, de Sa Unió. Molt bon dia.
Bon dia.
Idò, mireu, com ja sabeu que sempre ens quedem sense temps, anem per feina, i avui volia començar aquest debat parlant d'habitatge, un tema habitual i recurrent aquí als debats, i ho feim perquè el plenari del Consell de Formentera ha aprovat una moció per permetre que residències turístiques es puguin convertir temporalment en habitatge d'ús residencial amb l'objectiu de fer front a aquesta manca d'habitatge de la que també hem parlat de manera recurrent aquí al debat. Jo m'agradaria escoltar com valoreu des dels diferents grups aquesta proposta. Què us sembla així a priori? Començant per Rafael Ramírez.
Bueno, pues es una propuesta que presenta el conseller, no ha escrito el señor Córdoba. No es tanto aprobar esto porque no se aprueba nada. Realmente lo que se aprueba es hacer un estudio y ver la posibilidad y la viabilidad. O sea, no es una medida ejecutiva, no se aprueba, no tenemos capacidad porque incluso la legislación que lo regula es de carácter autonómico. Es algo que para empezar no entendemos, ¿no? Nosotros no le dimos apoyo, no votamos en contra porque entendemos que el problema de vivienda es grave y serio, pero sí nos abstuvimos. Nos parece extraño que el señor Córdoba, que sí que está en un órgano político de representación donde sí se legisla, que es el Parlamento, las Islas Baleares, no la haya presentado allí, porque sería su ámbito, es decir, es donde se debería estudiar y donde se debería ver esa viabilidad, y la trae al Consejo Insular de Formentera. Pues con, yo entiendo que con buena intención y un poco vacío de contenido, ¿no? Es decir, no aprobamos nada porque no se ejecutará nada en base a esta propuesta. Lo que se hace es estudiarlo. Obviamente hay que estudiarlo y hay que posibilidad, pero tiene, y lo dejaré para una segunda intervención, tiene ciertos matices, ¿no? No es tan fácil y no es tan... Y a priori no vemos que sea una solución para el problema de vivienda que tenemos de uso residencial en Formentera, y puede incluso tener ciertos perjuicios.
Idò, deixem aquests matisos pel torn de rèplica. Seguim amb Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Sí, des de Gent per Formentera sí que vàrem recolzar aquesta proposició amb una sèrie de modificacions que vàrem incorporar, i justament la vàrem recolzar perquè es tracta de fer un estudi de diferents possibilitats que n'hi hauria de revertir aquesta autorització turística temporalment, i que els propietaris, si això fos possible, perquè està per veure que això sigui possible, pues, tingués tinguessin l'oportunitat de provar el lloguer residencial sense tenir la por de perdre la llicència. Evidentment, totalment d'acord amb el company del Partit Socialista, que aquesta és una de les passes que es poden donar dins de moltíssimes altres que són absolutament necessàries, no? Entre d'elles, pues, la construcció d'habitatges de protecció oficial, que és molt necessària a Formentera, que a dia d'avui tenim una promoció que es va iniciar i que ara mateix està parada, i esperem que pugui començar quan abans millor per posar aquests habitatges a disposició. També hi haurà altres terrenys a Espujols que ja s'ha fet públic per la construcció de 60, crec, nous habitatges, i esperam que per part del govern balear pues, es posi el finançament suficient perquè això comenci quan abans. I el que sí que creiem que és el més important de tot és treballar en la reactivació de l'oficina d'habitatge i també treballar en el servei d'inspecció. D'una banda, contractar aquest inspector que és tan important perquè pugui avançar de manera més ràpida, però també treballar en inspecció sense necessitat de tenir aquest inspector, com es feia a les legislatures anteriors, perquè via online, veient qui es promociona i qui no es promociona turísticament, també es pot fer moltíssima feina.
En aquest sentit, és cert que les plataformes estan allà, són accessibles i també faciliten una mica aquesta tasca. Hugo Martínez, de Saunió.
Sí, des de Saunió pues, consideramos que era una proposición que había que aprobar porque es necesario poder hacer un estudio para ver la viabilidad que tiene el reconvertir vivienda turística en vivienda residencial. Creemos que es una medida más para ayudar a combatir el grave problema que sufrimos en vivienda, especialmente en Formentera, y por ello es más que necesario ir tomando el máximo de medidas que se puedan para conseguir pues solucionar este problema que a día de hoy pues está provocando que mucha gente se tenga que ir de la isla o que no pueda venir, y que incluso residentes o gente que se ha criado en nuestra propia isla pues no se puede independizar, ¿no? Es una proposición muy interesante. Si se llegara a poder hacer esta reconversión, sería un paso, yo creo, que importante. Y bueno, eso junto al trabajo que se está haciendo ahora con el Govern Balear, que les hemos cedido unos terrenos para la construcción de 60 viviendas, como bien ha dicho la señora Ferrer, eso junto a intentar buscar o cambiar un poco el servicio de inspección que tenemos actualmente en el Consell y poder hacer mucho más hincapié en toda esta vivienda turística ilegal que tenemos, pues creo que son medidas que poco a poco van a ir arreglando este gran problema, y esperemos que con la ayuda de todos, porque esto yo creo que ya va más allá de partidos políticos. Yo creo que tenemos que buscar entre todos soluciones que aporten pues una estabilidad mucho mayor de la que tenemos hoy en día.
Moltíssimes gràcies a tots tres. Iniciem aquest torn de rèplica i us llanço una pregunta. Si tirés endavant aquesta mesura, i ho poso en condicional, quins criteris o garanties considereu que haurien de ser imprescindibles perquè realment sigui una mesura que ajudi els residents, per una banda, que s'apliqui d'una manera equilibrada tant pel sector turístic com per les famílies que necessiten un habitatge? I aquí ja sí que entren els matisos que comentava en Rafael Ramírez o altres propostes que es podrien posar damunt la taula, com deia en Alejandra Ferrer. Seguim al mateix ordre. Rafael,
bueno,
Ramírez.
Pues, primero tiene que estar tasados los tiempos, ¿no? Es decir, no puede ser. Primero, yo considero que jurídicamente, bueno, es muy, muy complicado. Es decir, afinar en esto será muy complicado y no será inmediato, incluso aunque haya un estudio. Habrá un estudio que tardará un año y pico. Habrá que tomar una medida de reforma legislativa, con lo cual tardará otro año y pico, con lo cual estamos hablando de una cosa que no veremos esta legislatura, pero de ninguna de las maneras, ¿no? No podemos sumir a la gente en una expectativa que no será real. O sea, yo esto lo quiero dejar claro. Y luego, si por casualidad se pudiese modificar o se modificase esta legislación, que para eso también tienen que tener mayoría parlamentaria para poder hacerlo, tiene que ver con garantizar la seguridad del inquilino, ¿no? También del propietario. Obviamente, esto no puede ser que tú entras y sales al mercado cuando quieres, porque imagínese la familia que alquila una vivienda que es fruto de esta modificación legislativa y en 2 años sale porque el casero ha decidido que ya, bueno, pues no le va bien, la prueba ya la ha finalizado y dice, pues no me va bien, en 2 años sale. ¿Qué hace ese proyecto de vida de familia, ¿no? Es decir, esto no puede ser. Tendría que estar garantizado también un precio, o sea, tiene que estar tasado, porque no olvidemos que si no lo que generamos es especulación, ahora la meto, ahora la saco, es decir, con lo cual lo que voy generando es una subida de precios, o sea, muy complejo y muy complicado. Por eso no nuestro apoyo incondicional a esto no está claro. Hay muchas otras medidas que no se están haciendo y que deberían estar haciéndose. Seguimos con la promoción de San Ferran parada, o sea, llevamos más de un año y pico parada, ¿no? Es decir, esto sí que no es, y no hay ninguna explicación, no sabemos cómo va el contrato, esto no. El Gobierno se planteó un programa estrella de alquiler seguro que no ha dado ningún fruto, no hay ninguna vivienda dentro de ese programa a disposición de las viviendas de las familias de Formentera, ni uno. Se ha ido desmontando la oficina de vivienda, es decir, cada vez ha tenido menos recursos humanos asignados y menos tiempo de abierto, cuando ahí es donde se vería, si hay voluntad política, de donde deberían nacer las iniciativas es de esa oficina. Primero, de garantizar la garantía jurídica para las personas que ponen a disposición su vivienda, pero también de las personas que alquilan, pero también plantearse nuevos escenarios, buscar bolsas de vivienda. O sea, ese trabajo no se ha hecho porque no ha habido esa voluntad política en lo que va de legislatura por una vivienda y por fomentarlo. Sí, sí está muy bien el discurso que hacemos, todos somos muy coincidentes en que hay un problema grave y hay que solucionarlo, pero lo que vemos es que de las políticas que se implementaron en la legislatura pasada, que fue la legislatura donde ya se dio la voz del arma, donde se puso mucha carne en el asador, donde se puso a disposición del gobierno todas las parcelas que había para poder construir vivienda de protección pública, que luego desaparecieron, que luego este documento no se encontraba. Es decir, bueno, pues cuando se ha hecho todo, lo que no vemos es que hay pues como un parón y se ralentiza, con lo cual realmente no se apuesta por solucionar el problema.
Moltíssimes gràcies. Seguim amb Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Sí, totalment d'acord que és això, si surt endavant és una iniciativa que tardarà el seu temps, perquè estem parlant d'un estudi, pel que fan falta dades, pel que a més reclamarem participació ciutadana, perquè creiem que són temes tan importants que s'han de tractar també des de la participació ciutadana, i a més és que hem d'aconseguir una modificació no de manera general, hem d'aconseguir una modificació específica per Formentera, i això ja sabem les dificultats que té, que normalment pues, des del Parlament s'aproven lleis bastant generals per intentar quedar bé amb tothom o que li agradin a tothom, i aquestes lleis després no tenen cap tipus de repercussió a Formentera, pues, com la llei d'habitatge, com diferents modificacions i aprovacions que s'han fet, que s'han començat en la intervenció anterior. Creiem que la participació és molt important, sobretot creiem que és molt important la participació del Consell amb les dades específiques de Formentera, i això va ser un dels temes que vàrem modificar amb aquesta proposta. Creiem que l'impuls ha de sortir del Consell de Formentera amb l'ajuda dels juristes del Govern Balear, però per fer, com dèiem, o tenir un resultat específic per Formentera. Important el temps de lloguer, per suposat, és a dir, no podrien ser temps inferiors als que determina la llei estatal, que determina 5 anys de lloguer, prorrogables a 7, etc. Vull dir, això és evident. També el tema del preu, és a dir, això no es pot fer de qualsevol manera, i just per això, i això també s'ha comentat, estava també totes les iniciatives aquestes de l'oficina d'habitatge, no? per donar recolzament tant als propietaris com als llogaters i donar seguretat a totes aquestes accions o contractes entre ells, perquè hem de recordar que un dels problemes que tenen els llogaters a Formentera és que no estan rebent un contracte per part dels propietaris, el que després té altres repercussions com que no es poden empadronar, etcètera, no? Creiem que hi ha altres temes que fa falta començar ja, i és, per exemple, el tema de les bosses d'habitatge temporal, del que tots hi varen parlar en el moment electoral, perquè recordem que hi ha dos tipologies d'habitatges a Formentera i que les estades turístiques en habitatge, que s'han de renovar cada 5 anys, sí que tenen la possibilitat de llogar turísticament i residencialment, de manera temporal. És a dir, per exemple, hi havia una bolsa específica que es podria crear de lloguer residencial temporal que permetria llogar 3 mesos, 2 mesos a l'estiu i la resta llogar, per exemple, a professors que venen a treballar només 1 any. És a dir, que no tenen intenció de crear el seu projecte de vida a Formentera, però sí que precisen d'habitatge, no? I d'aquests en tenim molts. I aquesta era una de les feines que havia de fer aquesta oficina d'habitatge, no? Posar en comú els propietaris i en aquests treballadors tan importants per naltros, i que beneficiaria amb dues parts, no? Vull dir, d'una banda, el professor, per exemple, tindria lloguer, o altres treballadors que venen a treballar exclusivament a l'hivern, i inclús el propietari podria llogar, pues, 2 mesos o 2 mesos i mig a l'estiu. Així que amb això i la part d'inspecció, que no em cansaré de repetir-ho, perquè creiem que és molt, molt important i que els números ens donen a pensar que encara són massa els lloguers que es fan de manera il·legal, pues ajudarien a que una part es pogués solucionar.
Moltíssimes gràcies, Hugo Martínez, de Sa Unió.
Sí, bueno, el estudio yo creo que también será el que determine un poco cuáles son las medidas que se tendrán que tomar para garantizar que en este caso, pues, la reconversión, pues, sea efectiva y sea justa y no genere ningún tipo de problema a inquilinos ni a propietarios. Por otro lado, no estoy nada de acuerdo con decir que este Consell o el Govern Balear no toma medidas o no le da impulso a arreglar el problema de vivienda que tenemos. Efectivamente, hay medidas que han podido salir mal o han habido proyectos que no han funcionado como nos gustaría, especialmente en Formentera, totalmente de acuerdo. Ahora bien, creo que el compromiso en solucionar el problema está. Prueba de ello, hablando ahora por el Consell, es la cesión de terrenos al Govern Balear para construir más vivienda, es la compra y posterior cesión de un terreno al Ministerio para que pueda también hacer vivienda para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hemos seguido manteniendo las ayudas a alquileres. Tenemos una técnica de vivienda que sigue trabajando en el Consell para dar ayuda. Es verdad que tenemos una cuenta pendiente en este caso con mejorar el servicio de inspección, que estamos en ello, para que sea mucho más efectivo de cara al año que viene. Hemos sacado este año varias convocatorias para cubrir el puesto de inspector de turismo y, por mala suerte, en la primera no se cubrió y ahora estamos en la segunda convocatoria. Es decir, hemos puesto todo de nuestra parte para seguir arreglando este problema. No me parece justo que se diga que abandonamos la vivienda o que no pensamos en solucionar lo que además nos ha venido heredado, porque recordemos que este problema existía desde hace años y cuando entramos ya no lo encontramos encima de la mesa. Por tanto, yo a lo que animo es a dejar de criticar tanto y animo a que podamos entre todos poner soluciones. No siempre, y creo que además mis compañeros que están aquí hoy, que han gobernado tantos años, lo saben, no siempre todas las soluciones que se ponen encima de la mesa son efectivas. Por desgracia, tomamos decisiones y a veces no salen como esperamos, pero yo creo que hay que seguir insistiendo y hay que seguir aportando soluciones en vez de centrarnos tanto en criticarnos o en decir cosas que no son ciertas.
Moltíssimes gràcies. Com m'ha demanat el torn de paraula en Rafa Ramírez, obrim un últim torn de rèplica. Us demanaré que sigui molt breu perquè m'interessa moltíssim parlar de la joventut de Formentera, així que us demanaré brevetat en aquest torn. Rafa Ramírez.
Sí, bueno, a mi me gustaría saber cuántas viviendas han puesto a disposición de la ciudadanía de Formentera en esta legislatura. Vale. Ya eso diré. Cero. Venga. Cero, porque ninguna de las medidas que se ha tomado desde el gobierno ha tenido impacto. Lo han ido diciendo, o sea, el programa de Llobos, cero viviendas. La modificación, la posibilidad de modificar locales para convertirlos en viviendas, cero viviendas. La modificación, cero viviendas, ninguna. Lo que tenía que estar ya terminado, que es la promoción que dejamos hecha en marcha, no está. Cero viviendas. Dígame una sola vivienda, una sola vivienda que hayan puesto a disposición de los ciudadanos de Formentera en esta legislatura, una.
Si vol, per al·lusions, contestar en Hugo Martínez i després sentim en últim lloc. Vale,
señor Ramírez, usted sabe que no son cosas que se hacen de un día para otro.
Ya, pues que tenían cosas en marcha.
Sí, teníamos el Govern tenía una promoción en marcha que, como sabe, ha habido una serie de complicaciones. La empresa que estaba ejecutando la obra se fue y bueno, se han tenido que modificar cosas en el proyecto para volver a tener una nueva empresa. Y luego nosotros tenemos unos terrenos, los cedemos y las viviendas no se van a construir de un día para otro. Eso creo que lo sabemos todos. Entonces yo creo que aquí de lo que se trata es de ir poniendo soluciones y ir tomando medidas, y algunas son a corto plazo y otras son a largo plazo. En este caso, pues en cuanto a vivienda es así. También le digo, el Govern Balear aprobó un decreto por el cual se agilizaba la burocracia y por el cual vamos a conseguir que en menos tiempo podamos empezar a construir viviendas, cuando antes no era así. Por tanto, medidas se van tomando y hay algunas que son más a largo plazo. Nos gustaría que fueran inmediatas, sí, pero usted sabe que no es posible y que una vivienda de un día para otro no la vamos a hacer.
Moltíssimes gràcies, Alejandra Ferrer, breument, i després parlem.
Bueno, està clar que és un tema complicadíssim, és un tema que no afecta exclusivament a Formentera, ni molt menys, que afecta a totes les illes, que està afectant també a la resta de la península, sobretot en els llocs on hi ha turisme, i aquest turisme provoca uns beneficis que fan que la decisió de llogar turística o residencialment sigui més en favor de la part turística, i el que creiem és que s'ha de treballar encara més en aquesta discriminació positiva, no? cap al residencial per aconseguir més habitatge. En quant a en aquests terrenys que es donen ara al Govern Balear per part del Consell, m'agradaria recordar que si es poden donar és gràcies a l'aprovació de les normes de l'any 2010 que va posar va determinar quins havien de ser els terrenys i les zones que serien de cessió a canvi de la construcció dels propietaris en altres espais, i justament per això és que avui podem donar aquests terrenys al Govern Balear perquè es pugui fer construcció d'habitatge, i repetir que una mesura que sí que seria immediata és la mesura d'inspecció, i que continuem demanant-la des de fa 2 anys i encara no hem vist moviments en aquest sentit.
Moltíssimes gràcies, Ido. És que avui em feia especial il·lusió i tenia especial interès en posar la joventut també damunt la taula, perquè estan parlant del present i també del futur de l'illa de Formentera. I és que precisament la joventut de Formentera, representada a l'últim plenari jove, va demanar millores en les instal·lacions educatives i esportives de l'illa, i m'agradaria que ells també tinguessin el seu espai en aquest debat a la ràdio pública per sentir els diferents grups i saber per Valtros quines són les inversions que s'han de prioritzar en aquest mandat i quines serien les millores que considereu més urgents i per què. I començam amb Hugo Martínez, de Sa Unió.
Bueno, el ple de la infància yo creo que es una jornada y muy interesante, porque al final los niños pues tienen unas preferencias totalmente diferentes a la de los adultos en la mayoría de ocasiones, y ves cómo ellos tienen o para ellos las necesidades son otras, ¿no? Y las inversiones o cosas que tiene que hacer la administración son totalmente contrarias a lo que pensamos nosotros. Y es importante porque al final, como bien has dicho, ellos son el futuro y es importante que la administración también sepa escuchar a los más jóvenes y a los niños. Y bueno, en este caso pues hubieron proposiciones muy interesantes, algunas que ya están en marcha, otras pues que nos hacen pensar que igual hay que apostar también por otro tipo de intervenciones. En este caso pues hablaron mucho sobre los colegios, ¿no? Sobre abrir pues algún espacio deportivo nuevo en los colegios, sobre tener igual más material deportivo para cuando hacen ya sean clases de educación física o están en el patio. Y bueno, también nos hablaron sobre crear alguna pista social como la de SCAP, pero en algún otro municipio de la isla. Bueno, creo que son cosas importantes y que hay que escucharles para saber también qué es lo que les interesa a ellos y cómo podemos hacer para mejorar las instalaciones que tienen que disfrutar y también para dar posibilidades a que puedan tener pues nuevos espacios que compartir donde poder pues hacer deporte o otro tipo de actividades.
Muchísimas gracias, Rafael Ramírez, del PSIP-PSOE.
Bien, bueno, es un elemento que bueno, pues tiene su parte pedagógica, ¿no? Es decir, también pues acerca un poco pues cómo funciona el sistema democrático local a los niños y está bien. Hay una propuesta aprobada por unanimidad en el Pleno, ¿no?, que hizo el Partido Socialista, que es el Consejo de la Juventud, ¿no? Es decir, como órgano superior, de superior identidad, ¿por qué? Porque es un órgano de decisión, es un órgano para implementar políticas públicas de los jóvenes por los jóvenes, cosa que esto es solo un órgano asesor, lo que tenemos ahora, que bueno, pues se reúne una vez o dos al año y que los niños, pues bueno, hacen un trabajo en el colegio y llevan sus propuestas, sus representantes, está bien, ¿no? Es un elemento que está bien, pero es un elemento... digamos, es un primer escalón. Lo que haría falta es que esta propuesta, que está aprobada ya hace meses, que el equipo de gobierno tiene el mandato, porque es un mandato de pleno, de ejecutar, pues todavía no sabemos en qué situación está, que esto sí que le daría un peso a la participación juvenil, ¿no? Por decir, bueno, pues jóvenes con un presupuesto para jóvenes que reflexionen sobre la política de jóvenes. Entonces, se hizo una propuesta que fuera asumible para el equipo de gobierno, que no sabemos cómo está, que era que se impulsase, ¿no?, desde los técnicos de juventud, del área de juventud, pues esta creación de este consejo de verdad de juventud, que sea un órgano de verdad, ¿no? Que dices, sí, bueno, pues obviamente pues cuando tienes la posibilidad de gobernar y el honor de gobernar en la isla, pues ves que este es un órgano que está bien, ¿no? Porque los jóvenes, bueno, pues tienen esa visión desde la juventud que es diferente a la que tiene el adulto y que, bueno, pues es un buen enlace intergeneracional y también para decir, bueno, pues a lo mejor lo que estamos haciendo, pensando en ellos, sin ellos, pues no tiene tanto sentido, ¿no? Y hay que escucharlos más.
Allò em fascina que els joves participin, sí, en política, que decideixin sobre la seva ciutat, sobre les seves illes. De fet, cada any, i ja us puc dir que enguany tornarem a tenir un debat de joves per acabar l'any, que els agafem en vacances perquè no hagin de faltar a escola per venir a la ràdio, així que també en parlarem. Alejandra Ferrer, perdona per aquest incís.
Sí, jo totalment d'acord. De fet, jo recordo molt els dies que dedicàvem al Consell d'Infància i Joventut i ho recordo amb emoció, no? Perquè la veritat és que jo també m'agradava moltíssim veure els infants pues, interessats, no? per l'illa, per tot el que passa i sobretot veure aquest punt de vista tan diferent, no? Perquè sí que és cert que moltes vegades ens centrem en temes pues, que vistos amb uns altres ulls, no? De gent més jove pues, són molt, molt diferents. Recordo que fa anys pues, parlaven molt de tema mediambiental, de preocupació de què passarà amb l'illa de cara al futur, no? El que hem vist ara és que justament s'han centrat pues, en aquesta part de l'esport, que és una molt bona notícia perquè el que ens indica és que els nens i nenes de l'illa estan interessades en passar el seu temps d'oci, no? Amb un oci saludable com pot ser l'esport i crec que hem de fer tot el possible per donar-los aquesta oportunitat. Un altre tema del que també hem parlat molt és el del transport públic, que és molt necessari també perquè els nens i nenes pues, puguin anar canviant de municipi o puguin anar accedint a totes aquestes activitats que es fan al llarg de l'any a Formentera. El que està clar és que totalment partidaris de que la joventut participi en les decisions polítiques i, evidentment, també de donar aquesta passa més, no? Perquè siguin ells mateixos els que donin les passes d'execució i de decisió, sobretot perquè creiem que ara mateix amb aquesta desafecció política que hi ha, no? És justament un moment on té una extrema importància apropar als joves a conèixer com funciona aquest sistema, no? I que no tot és tan fàcil, com dèiem abans, no? No es pren mesures en un moment i comencen a funcionar al dia següent. Inclús, pues, que quan un entra en política, jo recordo perfectament quan vaig entrar, una de les primeres coses que em va cridar l'atenció és que et venia a veure qualsevol senyor, no? Et deia, no, jo tinc aquest problema. Tu pensaves, li vaig a solucionar aquest problema, li solucionarem, no? I quan pensaves en opcions per solucionar-ho, creaves problemes a altres persones. És a dir, que prendre una decisió com a representant polític és molt complicat, perquè has de pensar no només en la persona que té el problema, sinó en tota la resta de persones. I sempre s'ha de tractar de prendre decisions de manera d'interès general que, pues, ajudin a la màxima gent possible i creïn els menors problemes possibles. I això no sempre és tan fàcil.
No. I conèixer com funciona la política de prop, conèixer com funcionen les institucions des de ben petit, crec que és un privilegi, com ho deia en Rafa, no? I que tinguin aquesta possibilitat, crec que l'han d'assumir com una gran responsabilitat i un autèntic luxe. De fet, quina trobeu que seria la vostra estratègia perquè aquestes millores que aquests joves han plantejat, no?, beneficin realment el conjunt de la població, no només els joves, que també, sinó el conjunt de la població, i que contribueixin precisament a fomentar l'esport, no?, l'educació, la cohesió social, tant a mig com a llarg termini, com heu posat damunt la taula, per exemple, Hugo Martínez. Això com s'hauria de fer? Això perquè aquestes millores que es demanen ara en el present puguin beneficiar el conjunt de la població i fer-ho a llarg termini.
Sí, hay mejoras que ya se tenían en mente. Una de ellas, por ejemplo, es el nuevo pavimento de la pista social de SCAP, que ya habíamos anunciado que en este año 2026 haríamos la segunda fase y se pondría un nuevo pavimento. También nos hablaron sobre las famosas goteras del poliesportivo, pero que empezarán las obras en breve tiempo y ya este invierno podremos disponer de una nueva cubierta. Y luego, bueno, pues hay otras que nos propusieron que no son tampoco muy difíciles de llevar hacia adelante, como puede ser buscar más material deportivo para que tengan en los colegios. Y hay alguna, bueno, pues que es más complicada porque no depende exclusivamente de nosotros, sobre todo si hablamos de transporte público, ¿no? El tener más líneas o el tener líneas a horas más concretas que ellos necesitan. Es verdad que bueno, se está trabajando en modificar algún horario para que, sobre todo el fin de semana, pues se ajuste más a lo que los jóvenes necesitan. Y bueno, esto pues también es algo que nos pusieron encima de la mesa, ¿no? El hecho de poder tener, sobre todo por las tardes y el fin de semana, los viernes, sábado, pues tarde-noche, alguna línea más de autobús para poder volver a casa de manera segura.
Muchísimas gracias, Rafael Ramírez.
Bueno, pues es un tema de presupuesto. Decir que el transporte público no depende de vosotros, sí que depende de vosotros. Precisamente es de las pocas competencias en exclusiva que tenéis.
No, bueno, pero usted sabe,
sí, Ramírez, depende de vosotros. Estoy hablando yo, si me permite. Es un tema de presupuesto y de voluntad política, ¿no? La voluntad política en un ámbito local se recoge en el presupuesto. Veremos el compromiso que tiene con la juventud este equipo de gobierno en el presupuesto del 2026. Vamos, me he alucinado, pero bueno, hay elementos que todavía están ahí pendientes, ¿no? Se hablaba y esto fomenta la seguridad y es para familias, para padres, y es esa unificación de los dos espacios que ocupa el centro Mestre Lluís Andreu, que está partido por una carretera que lo atraviesa. Entonces ahí había un compromiso del equipo, de este equipo de gobierno, y es una petición desde las APIMAS y tal que está pendiente de hacer, y que, bueno, pues no parecía que esto iba a ir muy rápido, como muchas cosas que nos anunciaban. Parecemos que ni siquiera ya el equipo de gobierno ni siquiera lo habla, ¿no? Es decir, bueno, pues está ahí como olvidada la mano de Dios. Pues obviamente, ¿cómo se demuestra esto? Con el movimiento se demuestra andando, presupuesto. En política, cuando tú tienes una iniciativa, cuando tú tienes una voluntad, la única forma de que esto se lleve a cabo es que se refleja en el presupuesto anual.
Moltíssimes gràcies, Alejandra Ferrer.
Sí, bueno, totalment d'acord que és un tema de voluntat política. Crec que segurament els al·lots varen parlar de temes que són més fàcils i que es poden fer a curt termini, i després altres pues, que segurament seran més complicats. Podem recordar, per exemple, que si tenim un skatepark a dia d'avui és perquè ho varen demanar els al·lots justament a un Consell de la Infància i la Joventut, i a partir d'ahir pues, varen estar reclamant-ho encara més. Nosaltres creiem que hi ha diferents millores que es poden fer, no? I per exemple, pues, el recolzament cap a les associacions esportives que treballen amb aquests al·lots i que necessiten més ajuda, i segurament també més finançament per poder dur endavant totes aquestes activitats dels al·lots. Associacions d'aquestes n'hi ha a Formentera, pues, de la part marítima, per exemple, que disposen d'un centre aquí a la Sabina, que també creiem pues, que s'ha de tornar a treballar més amb aquest aspecte. El tema de nous espais, noves pistes, altres pobles que no municipis a Formentera, pues ens sembla molt interessant, perquè els al·lots també al lloc on viuen tinguin aquests espais d'oci saludable. L'obertura de les escoles creiem que és un dels temes que també tenint un espai ja en ordre on es poden realitzar aquestes activitats, no s'entén que estigui tancat a la tarda, no? I després pues, el tema de implementar monitors a diferents espais que també ajudin als al·lots a la realització d'aquestes activitats, i d'altra banda inclús treballar amb els al·lots i aquest material que demanen a les tardes, per exemple pues, pilotes o el que sigui, no? També aprendre a tenir la responsabilitat i les obligacions que van amb els drets que un demana, no? Que no tots són sempre drets, sinó que també hi ha obligacions de cuidar aquest material, que hi hagués, per exemple, pues, grups d'al·lots on hi hagués responsables de tornar aquest material, etc. Creiem que també ajudaria molt a la formació d'aquests nens i nenes.
M'encanta, perquè d'un debat de joves de Formentera hem posat damunt la taula moltes coses, eh? El curt termini, el mig termini, també, al cap i a la fi, això no es tracta de veure quin és el model d'illa que volem pel futur. S'està creant a dia d'avui. No és una qüestió de fantasia, sinó que amb aquestes petites passes també s'estan posant les bases, no, del futur a Formentera. I abans de començar el debat, que us dèiem, ja la pròxima vegada que ens veiem serà l'any vinent, així que en aquest últim minut del programa, si voleu afegir alguna cosa sobre aquest punt, o ja començar a enviar desitjos nadalencs pels oients, jo em quedo amb tot això, no, perquè ara en Rafa Ramírez em deia que no, però l'any vinent saps que al primer debat hem de fer llista de propòsits, així que ja t'ho dic ara per avisar-te que no t'agafi de noves. Heu de venir tots els grups amb una llista de propòsits i fer balanç. Mira, avui no he dut els propòsits d'enguany perquè avui podríem fer un balanç de quins s'han complit i quins no, en clau política, evidentment. Ja després qüestions personals, cadascú que seua. Però un compromís, i mira, l'any que ve ho podríem fer, llista de propòsits, el primer debat de l'any, i després revisar-ho a l'últim.
Estaria bé.
Vinga, va. Hugo Martínez,
bueno, yo
molt ràpidament.
Para acabar con este tema, decir que me alegra escuchar a la señora Ferrer hablar sobre mejorar el financiamiento a clubes, porque esto querrá decir que en esta parte estaremos de acuerdo en los presupuestos de este año 2026, ya que nuestra intención es aumentar las ayudas a diferentes
clubes, porque es totalmente necesario, ya lo hicimos en 2024 y en este 2026 volverá a haber una subida importante para que puedan seguir pues mejorando cada club lo que necesita y poder seguir trabajando con los jóvenes y promocionando el deporte.
Moltíssimes gràcies, Alejandra Ferrer.
Bueno, per la nostra part, parlar d'aquesta importància dels joves en la presa de decisions de futur, perquè estan prenent ara de joves les decisions per poder viure a la illa que a ells els agradaria quan siguin més grans i sobretot quan ells mateixos tinguin fills, pues, crec que és una oportunitat de participació molt, molt important i que s'ha d'anar i continuar implementant amb altres mesures. I pel que respecta a les festes, pues, simplement desitjar pues, unes festes molt tranquil·les, amb molta pau, amb la família i gaudir justament d'aquest temps lliure d'ajuntar-se i bueno, de les illes meravelloses que tenim.
En general, Rafael Ramírez, sí, molt breument.
Sí, per terminar el tema de la juventud, pues, esperar que para... Esto sí que es un deseo, de un propósito para el equipo de gobierno que se debían tomar, pues que se consiga que en el 26 haya un consejo de la juventud de verdad, como toca, que esto estaría súper bien, entonces hablaríamos en otro nivel sobre política de juvenil y por el resto pues agradeceros la invitación que nos hacéis a esta tertulia que siempre es tan amable y que es tan diversa y divertida y desear a todos los ciudadanos pues eso, que pasen unos cálidos días en compañía de sus seres queridos y que sirva para afrontar el 26 con alegría y espíritu renovado.
Tant de bo, i doncs sumam en aquests bons desitjos i us hem d'agrair que sempre estigueu aquí quan us ho demaneu. Moltíssimes gràcies, Hugo Martínez de Saunió, Alejandra Ferrer de Gent per Formentera, Rafael Ramírez del PSOE, un plaer com sempre. Són les 12:54, nosaltres ara fem una aturadeta de 2 minutets per la publicitat i en tornar ja a enfilar amb el final del programa d'avui. Fins ara.
Tres radios, cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar sa gent que era important ser qualque cosa. Per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a 1:00 PM. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació, a partir de 8:00 PM. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a 9:00 PM. IB3 Ràdio.
El dia a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad.
12:57 i en aquests últims minuts del programa aprofitem per repassar l'agenda cultural del dia amb la nostra companya, amb Nanibes García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui aprofitem que estem aquí a Formentera per obrir precisament aquí l'agenda cultural i anar a un taller de galetes de gingebre.
Sí, serà a les 6:30 de la tarda al Casal de Joves. L'activitat forma part del programa de festes de Nadal i, a més, com cada tarda, des de les 5 estan obertes les casetes de comerços del mercat nadalenc i des de les 6 les casetes de restauració a la plaça de la Constitució de Sant Francesc.
I deixem Formentera, agafem el ferri on anem cap a Eivissa perquè aquesta tarda s'inaugura l'exposició Paisatgisme al Fons Artístic del Consell Insular d'Eivissa.
La mostra reuneix 35 obres que tenen el paisatge eivissenc com a protagonista tant en la seva vessant rural i costanera com en diversos entorns urbans de la ciutat i dels pobles de l'illa. D'una vintena d'artistes com Josep Maria, Antoni Pomar, Narcís Puget Riquer o José Manuel Chico Prats, entre d'altres. La inauguració és a les 7 de la tarda a la nostra sala i l'exposició es podrà visitar fins el 31 de gener.
I continuem a Vila per anar al concert de l'Alma, d'en Chicuelo i el pianista menorquí Marco Mezquida.
El Centre Cultural Can Ventós acull aquest concert de piano i guitarra flamenca que comptarà també amb Paco de Mode a la percussió. Començarà a les 8 de la tarda i les entrades tenen un preu de 25 euros si s'adquireixen abans o de 28 euros a la taquilla.
I una hora més tard, a les 9, la música sonarà a l'Església de Santa Creu amb el concert aniversari de la declaració d'Eivissa com a ciutat patrimoni de la humanitat.
El concert anirà a càrrec de la nova orquestra de cambra ciutat d'Eivissa, que estarà dirigida per la violinista Lina Tur, que comptarà amb la participació de 20 músics de l'illa.
I de Vilamunt anem a Sant Josep perquè avui s'inaugura el Nadal al municipi.
Sí, a les 6 de la tarda a la plaça de l'Església de Sant Josep acollirà l'encesa d'enllumenat amb l'actuació del cor de l'Urgell i amb una sorpresa afegida per a tots els vecins i vecines. A continuació, a la zona de vianants al costat de l'Ajuntament hi haurà jocs infantils i animació nadalenca.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a l'agenda cultural del dia. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I aquesta veu inconfusible no és d'una altra. Queden amb Maria Isabel Llaudes Santiago, més coneguda com a Karina, que avui fa 80 anyets perquè està com una rosa aquesta dona. Avui la felicitam escoltant aquest Aires de Fiesta. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.